Bona tarda, són les 7. És dilluns 23 de gener de 2012 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte amb la Ràdio Maricel. Ha finalitzat ja la primera volta i les coses al grup 12 de la tercera catalana de futbol estan més o menys clarificades. El Sant Pere Molanta, atenció, ja li treu 11 punts. El segon classificat, el Riu de Bitlles. El Sitges, per la seva banda, va superar dissabte 4-1 al base Espirall i confia, segons Manel Rodríguez, en fer millors números de cara a la segona volta, mentre que el Suburense, en el que fou l'estrena de Josu Julián a la banqueta el passat dissabte, va encaixar un 4-0 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, que deixa l'equip, atenció, en una situació delicada a la classificació. De tot plegat en parlarem, farem repàs una setmana més d'aquesta jornada futbolística, com els dèiem, la darrera, la que tanca la primera volta. Pel que fa a la Lliga EVA de bàsquet, el bàsquet de Sitges va superar dissabte amb el Coll Blanc La Torrassa de 4-67-63 amb un Adrià Mestres que fou clau en els últims minuts del partit. Victòria amb el cap i a la fi, i atenció que els d'Edu Piñero tenen ara el repte d'intentar guanyar. Està difícil, però ho intentaran a la pista del líder, el Sant Feliu. A la primera catalana d'hoquei patins, el Club Patí Sitges se tanca la primera volta amb un empat a 5 davant el Riu de Bitlles, un empat, un punt que és bo, certament, però cal començar ja a pensar en sumar de 3 en 3 si l'equip es vol salvar. I aquest vespre, a la part final del programa, tindrem amb nosaltres la regidora d'Esports, Vinyet Lluís, i la tècnica de la regidoria d'Esports, Eva Fons. Hem de fer balanç ja més acurat de la 29a edició de la mitja marató i la primera cursa de 10 quilòmetres.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Generalitat més a prop teu.
Gencat.mobi. Què és Gencat.mobi?
Són serveis de Gencat per a mòbils amb connexió a internet.
I què s'hi pot consultar?
De moment hi ha 4 portals. El de Rodalies, el Mouta en transport públic, el cercador d'equipaments i les càmeres de trànsit.
I quins avantatges tenen? Doncs que estan adaptats al format mòbil i que pots utilitzar aquests serveis des de tot arreu.
I que són gratuïts, Xavi.
I per a més informació, a gencat.cat o al 012.
012. La Generalitat més a prop teu.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova. 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia, a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Algú que no vol anar a Palma a final de curs? Sí, molt bé, decidit.
Ja sóc aquí. On anem?
A Palma.
Però sí, he anat 5 cops.
I per què no ho has dit?
És que he sortit a fumar.
Fumar té aquestes coses. Fumar no et queda bé.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Els esports protagonistes són dilluns més a la sintonia de Ràdio Maricel. El temps de descompte que els estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
S'acaba la primera volta. El temps passa molt de pressa. I com dèiem en començar el programa, Toni, la classificació al grup 12 de la tercera catalana es comença més o menys a clarificar. És cert que queda tota la segona volta, que probablement ara els equips que estan a dalt intentaran mantenir aquesta situació de privilegi. Al Molanta, com dèiem, ja li treu 11 punts al segon, al Riudebitlles. Pel que fa als Sitges, la victòria de l'altre dia 4-1 amb el base Espirall, i segons va comentar Manel Rodríguez, que l'objectiu és una miqueta tractar de millorar els números de cara a la segona, i el Sobrense, que arran del 4-0 que va encaixar dissabte al camp de la Fundació, veu una miqueta agreujada la seva situació a la classificació. Però així en línies generals, Toni, com es veu tot plegat?
Es veu un líder sòlid, sí, que és el Molanta, i es veu una lluita per la promoció, que tot i que ara doncs, l'equip que té més números és el Riudebitlles, queda tot una segona volta. Per avall es veu un Olivella doncs, que no aixeca cap, que ho tindrà molt complicat, i un Sobrense que té que millorar molt. Un Sobrense que doncs, ha millorat, però és que realment l'equip estava molt malament, psicològicament. I doncs això pesa molt, perquè el jugador està molt trencat. I a la primera de canvi, doncs, això el jugador pateix molt.
Moltes coses. I ho deia el Josu, no, també, a l'entrevista que li vas fer, vull dir, clar, és que no hem tingut pràcticament temps de preparar el partit, perquè la setmana havia estat difícil, amb tot el tema de la destitució de l'Andrés, clar, agafar l'equip ell, pràcticament sense temps a preparar una estratègia, diguem-ho així, que li doni els seus fruits. Però bé, en qualsevol cas, repeteixo, queda tota la segona volta i ara hem de veure com reacciona l'equip.
Sí, jo penso,
falta un bon resultat, és evident.
Sí, jo
un resultat que sigui capaç de capgirar la mentalitat d'entrada i la situació esportiva, evidentment.
Sí, és això, un resultat. El que passa que ara li ve dos partits bastant compromesos al Sobrense, perquè el Sobrense, doncs, no oblidem que el dissabte jugarà al Camp de la Noia.
Camp difícil.
És un camp difícil, és un rival complicat. No, per mi, millorable que no la Fundació. Me preocupava més la Fundació, perquè la Fundació és un equip que, tot i que està passant un moment difícil, doncs juga molt bé, i a més té jugadors molt resultius, i els primers 25 minuts de la Fundació va ser terribles, però la Noia és un equip molt diferent. Té molt bona defensa, però el que passa que falla una miqueta més en atac. És un equip doncs, que en atac no té potser les solucions que té la Fundació. Per mi això és clau de cara al partit que jugarà el Sobrense. Sobrense, m'imagino que el Josu treballarà i molt aquesta setmana en aquests tres entrenaments, aquest partit, perquè doncs, es juga moltíssim, perquè després vindrà el Sitges, és un derbi, el Sitges està ara molt millor que el Sobrense, doncs, i a més potser els punts que es juguen als Sitges se l'agafarà d'una altra manera, més que el Sobrense, que és un equip que està més ressentit, més tocat. Doncs, clar, després ja té bé Vistalegre, Santa Margarida allà, i l'Olivella, que són equips de la teva lliga. Però clar, són 6 punts primers que el Sobrense té que fer tot el possible per aconseguir molt de positiu, perquè si no, malament.
Perdó. Tindrà feina el Josu, per tant.
Sí.
Sobretot aquesta setmana des del punt de vista més motivacional, no? Una miqueta tractada d'aixecar els ànims de l'equip.
Feina tindrà molt, perquè l'equip està molt tocat.
I ell ho deia, és que avui no vaig a casa plorant perquè Déu no vol.
Sí, no, de fet...
L'equip anímicament està en un estat, si se'm permet l'expressió, depressiu, no?
Sí, i a més, tu tenen en compte una cosa, que és que no acompanya res. Si al minut 2, a la primera jugada que tenen ells, te'n fan el primer gol, doncs com te queda el cos? Si tu ja vens tocat i vens en ànims de solucions, de lluitar i treballar a veure si pots aconseguir quelcom que doncs, això doni tranquil·litat a l'equip, i si al minut 2 ja encaixes el primer, doncs clar, tot el que has treballat et se'n va a Norri i a més, doncs, la dubte al cap ja comença una altra vegada
a, sí, sí, sorgeixen tots els fantasmes
a sortir,
sí,
no? Sí, sí, sí. I és el que va passar. Però jo penso que ja es va començar a fer les coses. Jo vaig veure cosetes, va veure ratificacions. Jo sempre m'he queixat que el guió amb l'entrenador que fins ara ha estat al Sourense era el mateix quan començava que quan acabava. Anés al marcador com anés. No se ratificava res. I en canvi, doncs, en aquest partit jo ja he vist cosetes. No funcionava els primers minuts la defensa del Sourense, doncs n'hi havia espais i van solucionar, van buscar el fet de tapar aquests espais i van ratificar una miqueta i van moure una miqueta els jugadors. Tot això són coses que jo no havia vist al llarg d'aquesta primera volta i ho he vist en un partit. Això vol dir coses, i això vol dir que l'equip no tindrà sempre el mateix guió, que es treballarà d'una altra manera i que sobretot amb la implicació, perquè clar, aquí estem parlant del que pot fer l'entrenador, el que pot aportar l'entrenador, sí, però és que el jugador se té que implicar, el jugador té que posar la cama, el jugador té que pensar de que són ells els que juguen allà i no passa l'entrenador. Moltes coses tenen que canviar, però clar, evidentment tot això ho té que fer en Josu, té que parlar amb el jugador, li té que inculcar al jugador tot això al cap i de tant repetir-lo, perquè el que s'està veient que ha faltat aquí, Pitu, és diàleg.
Sí.
Perquè el jugador no sap el que té que fer. I ara el que té que fer ell és inculcar-li al jugador el que té que fer.
Bé, el mateix Josu ens reconeixia divendres passat que probablement que hi havia un distanciament massa evident entre l'entrenador i la plantilla. I clar, això, evidentment, l'equip se'n ressent. A partir d'aquí, doncs sabem si comencem ja a encaixar una miqueta les peces, si tot va una miqueta més fluid i, evidentment, els resultats acompanyen, perquè si no, l'equip no sortirà d'aquesta situació. El Sourense, se li espera una millora, evidentment que sí. I el Sitges, ho deia el Manel l'altre dia, acabem la primera volta amb 23 punts, que probablement siguin 26, si comptabilitzem els 3 del Montserrat Igualada, en aquests 22 minuts que queden per jugar. Probablement a la segona volta n'haurien de fer 10 més dels que hem fet a la primera.
Sí, clar.
I parlava ell d'un repte, del repte que ara li planteja als jugadors, no, nois? Sí que estem probablement una miqueta lluny d'aquestes posicions de privilegi, però anem a intentar.
Sí, sí, és que és això.
És lluitar per alguna cosa, perquè si no el campionat es pot fer una miqueta pesadet.
Jo penso que el Sitges pot lluitar per alguna cosa, així com el Sourense lluitarà per sumar...
Evidentment, quan diem canviar, de lluitar per alguna cosa és lluitar pel segon lloc, perquè segon ara lloc, per ara, sí. I pensar en el campionat és de bojos, vaja.
Sí, sí, és el que torno a repetir, no? El Sourense lluitarà per millorar i per sortir del pou, i el Sitges té que lluitar per alguna cosa més, que aquesta és anar sumant i a veure si se pot aconseguir estar allà a dalt al final i lluitar per la promoció. A veure, això és molt clar. N'hi ha joves jugadors que sortien a escena d'aquesta categoria, de la tercera catalana. Doncs ara ja tenen moltes funcions i han treballat molt i han passat moltes funcions, una primera volta de funcions. A partir d'aquí, doncs, ja han agafat aquesta experiència que li feia falta, sí, de cara a l'exterior.
L'equip potser ja es veu un pèl més madur, ha anat adquirint, com deies, aquesta experiència a base de partits. Ha estat una primera volta, ho dèiem al Manel, ho escoltaran, que hi ha hagut una miqueta de tot, no? L'equip ha tingut alts i baixos, ha tingut bons moments, mals moments, però sembla ara que es comença a estabilitzar.
Sí, sí, i això.
La prova és dissabte passat, l'equip jo no li vaig veure uns alts i baixos, allò va ser un equip molt, molt, molt constant.
Sí, és que quan va començar el Sitges faltava regular bé, sobretot la línia de darrere, faltava quelcom més, s'ha regulat al mig del camp i endavant el Sitges sempre ha tingut material. Doncs jo penso que aquest Sitges, sobretot la segona volta, la millorarà moltíssim més, farà una molt bona segona volta, i si fa una bona segona volta i millorar, i sobretot si pot sumar 10 punts més, això vol dir que lluitarà pocs jocs de promoció. L'ascens directe està molt complicat,
no,
i gairebé impossible,
no?
Perquè el Molanta està en el seu millor moment de joc, i un equip que tan sol ha encaixat 9 gols i ha perdut un partit al llarg de tota la primera volta, un partit ni ha empatat tot és guanyat, això vol dir doncs, que ara per ara és el millor, però el que passa que el Sitges té material per estar lluitant per la promoció, i ho parlàvem fa un moment. Sí que ara per ara el Sitges, sumant els 3 punts de, que li resta per jugar amb el Montserrat i Igualada, doncs estaria a 11 punts del Rodilles, però és que aquest dissabte el sí. Rodevilla ve aquí, i si el Sorense guanya el Rodevilla seran 8 punts.
El Sitges.
Perdó, si el Sitges, si la Unió Esportiva Sitges guanya el Rodevilla seran 8 punts, i 8 punts en 16 jornades...
Sí, són molts punts, són molts punts. Vull dir, encara hi ha molts enfrontaments directes.
Queda molt enfrontament directe, que el Rodevilla té que jugar molt amb rivals que realment, doncs, i sobretot té que jugar molt a camps complicats, i doncs queda molta competició. Però clar, la clau és això, és que si jugues amb el rival que està lluitant per el que tu vols, doncs tens que guanyar-lo, i el dissabte el Sitges està obligat a guanyar.
I això que dissabte el Sitges no tenia ni el Carlitos, no tenia ni el Javi González, però bé, els homes que els van substituir, xapó, escolta, amb Gorka, 3 gols.
Sí.
Al darrere va jugar Gerard, va fer un partit molt, molt, molt seriós, molt complet, en fi... Bé, vull dir, els dubtes que podies tenir, clar, ostres, no està el Carlitos, ostres, no està el Javi al darrere, el Quique va començar la primera part a la banqueta, perquè havia passat també una setmana complicada a nivell físic, però en qualsevol cas, l'equip va respondre.
Sí, és que el Sitges té qualitat, li faltava constància, no? I té jugadors que si realment doncs ells posen el que saben posar, doncs el Sitges pot anar molt bé. Jo penso que el Sitges doncs ara per ara és un dels equips, així com la Penya Jova és un dels equips més complets ara per ara, el Sitges també, perquè té una bona defensa ara, té un bon porter, perquè ara el Sitges amb l'experiència de l'Albenoja, doncs tot i que que el dissabte
sí,
doncs l'Albenoja
compte va que va haver de ser substituït al minut 64, alguns problemes físics, bàsicament és una qüestió allò d'entrenaments, i ho deia molt clar el Manel, vull dir, clar, al José Luis li falta el rodatge del dia a dia.
Clar, però s'ha tirat tota una primera volta que no ha entrenat.
Sí, ha de baixar una miqueta pes, ha de començar ja a entrenar d'una manera constant i evident per posar-se en forma.
Sí, però clar, si tu tens un porter que li dona confiança a la defensa i la defensa comença a rullar, perquè la defensa dels Sitges és una bona defensa, si mires jugador per jugador, un mig del camp molt treballador i una línia d'atac mortal, doncs el Sitges té material per aconseguir doncs, que això no sigui moròton, que això sigui lluitar per i sumar punts per a veure si es pot aconseguir el premi al final, que pot ser que no és impossible.
No és impossible, però evidentment és complicat i no deixa de ser un repte, com deia Manel dissabte passat. Compte que el Sitges estarà en un calendari bastant, bastant difícil, dissabte Riudevitlles, després té el derbi amb el Sobrense, per molt malament que estigui, evidentment que es motivarà molt més del que es pot motivar en un partit normal, Sobrense que ja va ser capaç de guanyar 4-1 a la primera volta. Després en rebrà el Ribas, Toni, un Ribas que dona la sensació que en fa una de freda i una de calenta, i va perdre 2-1 amb les Roquetes que en dues setmanes ha sumat 6 punts i no els ha sumat amb qualsevol, amb el Sobrense i amb el Ribas.
Sí, ha aprofitat molt bé el que tenia que fer. Lo tenia més complicat potser partit que tenia que jugar amb el Sobrense perquè era camp contrari i doncs estava tocat a l'equip, i el que passa que a camp contrari a les Roquetes sempre ha jugat millor. Ara ha agafat un patró de joc que jo crec que és molt interessant per les Roquetes. A mi me va agradar més ahir el Roquetes que el Ribas. El Ribas li falta alguna, la referència, la gran referència del Ribas, el que són les coses, és Eri Roqueta i Guillermo, i quan aquests jugadors estan bé, el Ribas funciona bé, i quan aquests jugadors doncs, desapareixen una miqueta, el Ribas ho nota molt, i jo veig que ara, per ara, la Roqueta és bastant fortet.
Bé,
el Ribas, sí. El Ribas, doncs, jo penso que amb el Sitges aquí li pot fer mal.
Veurem. En qualsevol cas, se'ns esperen unes properes setmanes apassionants en el que serà l'inici de la segona volta. De futbol en parlarem d'aquí uns moments, hem de repassar jo aquesta jornada número 17. Avui també, evidentment, parlarem de bàsquet, del 67-63 que va aconseguir el bàsquet Sitges dissabte passat, un partit que tenia, semblava més o menys resolt a la fi dels dos primers quarts, en 43-28, avantatge de més 15. Un pèssim tercer quart amb un parcial de 9-26 va posar per davant el conjunt de l'Hospitalet, i als minuts finals va sortir la figura d'Adrià Mestres per acabar resolent el partit i endur-se la victòria de 4, repetim, 67-63 per a un bàsquet Sitges que té ara un partit molt complicat la setmana que ve, bueno, aquest proper cap de setmana, a la pista del líder del Sant Feliuenc. En hoquei patins, Toni, empat a 5 del Patí Sitges davant el Riudebitlles, un punt que és bo, perquè sumes.
És bo, és
però,
bo.
Però insistíem divendres en el fet de que l'equip s'ha de començar ja a plantejar intentar sumar de 3 en 3.
Sí, no. A veure, la figura d'Isaac Martínez al Sitges li donarà aquell plus que no tenia
Sitges. Que ara no tenia, és evident.
Estem parlant d'un Isaac que ha jugat dos partits. Estem parlant d'un Isaac que ve d'un any sense entrenar. Però tot i això, l'Isaac per mi va ser el millor jugador del Sitges, conjuntament amb un home golejador. Jordi Pena, ell sol, va marcar 4 gols.
Déu-n'hi-do.
Un gol de Salva i 4 de Jordi Pena li donava aquest empat al Sitges. I lo millor, que el Sitges va saber capgirar un marcador desfavorable de 0-2. Es va posar fins i tot amb un 3-2. Sí que després ells van marcar 3-3 i 4-3 i 5-3, però el Sitges va tenir reacció i va acabar empatant el partit. M'agrada molt el Sitges amb Isaac Martínez a la pista. Això fa que jugadors més joves tinguin més rotacions, surtin i entrin més, i Isaac, quan agafi la forma, jo penso que la segona volta d'aquests Sitges té que ser molt diferent, sempre quan estigui a la pista Isaac Martínez a la primera volta.
Té ara dos partits consecutius a casa, dos més, obrirà la segona volta amb el Reus Ploms i jugarà amb el Juneda.
Sí.
Un Juneda que inicialment va sortir de la cua de la classificació, perquè es va reforçar, evidentment, però bé, que serà un rival seriós.
Sí, són rivals directes de la seva lliga i el Sitges té que aprofitar-lo. Jo torno a repetir, a mi el fet de que l'Isaac estigui a la pista li dona a aquests Sitges la solvència que abans no tenia, la tranquil·litat que abans no tenia, i doncs és un jugador que, tot i que no està encara en forma del tot, li vaig veure coses molt maques el dissabte, i amb Jordi Pena, quan Jordi Pena i l'Isaac estan bé, poden tirar aquest equip endavant. Crec que el Sitges, si dosifica bé el seu jugador, i penso que el Pancho l'està fent força bé, i es millora una miqueta més en defensa, aquest Sitges pot aconseguir, com a mínim, anar sumant i tenir esperances de salvar la categoria.
A veure què passarà en aquesta segona volta. Una miqueta de poliesportiu per destacar també la victòria del Rugby Club Sitges a la Primera Nacional Espanyola. Jugava dissabte davant l'Eivissa i va guanyar 38-12. És un partit important. De fet, ho era de cara a seguir amb aspiracions serioses de permanència. Aquest 38-12 davant l'Eivissa, repetim, li dona encara aquella seguretat de poder seguir somiant amb mantenir la categoria, aquesta Primera Nacional espanyola. En fi, ens hi posem d'aquí uns moments ja per repassar la jornada futbolística. De la jornada de futbol base destaquem evidentment la derrota del juvenil A de la Blanca Subur al camp del Nàstic de Tarragona. El juvenil A, que venia de superar amb el Sant Boià, tenia dos compromisos molt, molt importants. El primer el va tirar endavant, el Nou Pinsbens, sí, ahir diumenge al migdia perdia, com dèiem, 4-0 al camp del líder del Nàstic Tarragona. Això vol dir que el Nàstic consolida una miqueta més el seu liderat amb 38 punts, que la Blanca es queda en segona posició amb 33 i que el Sant Boià, que va empatar ahir a cara seva 1-1 amb l'Amposta, es queda en tercera posició amb 33 punts. Són 5 punts, Toni, els que té ara el líder, el Nàstic, que ara per ara s'ha consolidat com a millor equip de la categoria.
Sí, el que passa que ara acaba una primera volta, comença la segona. A mi el que em fa més mal són els 4 gols que van encaixar, i t'ho diré però ràpidament, perquè el calendari pot fer, i la segona volta pot fer, que arribin els dos equips empatats de punts al final. Però clar, té que jugar l'últim partit aquí, la Blanca, amb el Nàstic. I clar, el 4-0 pot fer molt de mal, perquè...
Sí, clar.
L'averaig
pot ser definitiu, en aquest sentit.
Pot ser definitiu. Això és el que més me preocupa, el 4-0, perquè queda encara una segona volta i el Nàstic pot ensopegar i encara té que jugar amb rival directe. Vilanova es comença a millorar. N'hi ha equips, la Fundació, l'Atlètic Vilafranca, jo li vaig veure l'altre dia amb la Rapitenca i pot fer coseta, pot ser una miqueta jutge, però aquest 4-0 fa una mica de mal.
Fa una mica de mal, no ens enganyarem. La Blanca, que torna a jugar fora de casa aquest proper cap de setmana, jugarà en el camp del Sant Ildefons, perquè comença evidentment la segona volta. Tenim resultats també del futbol base de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Dir-los, per exemple, que el juvenil va guanyar en el camp del base l'Arbós per 1-2, mentre que el cadet va guanyar aquí a casa 4-3 també amb el base l'Arbós. L'infantil A perdia amb Aiguadols 0-2 amb el base Olèrdula, mentre que l'infantil B també perdia a casa, ho feia 2-3 amb el Ramon Sicart. L'Aleví A golejava 6-0 al base Olèrdula. L'Aleví B queia de forma clara i contundent al camp de l'escola de futbol, que va per 11-1, mentre que l'Aleví C també perdia a casa, en aquest cas Aiguadols 4-8 amb la penya jove. L'Aleví D sumava un punt en la seva visita al camp del base Olèrdula, 4-4 va ser el resultat. El Benjamí A golejava l'Òdena per 8-0, mentre que el Benjamí B marcava 8 gols per desfer-se del Sant Mauro, un Sant Mauro que va arribar a fer 5 gols però que no li van valer per sumar la victòria. 8-5, repetim, va guanyar el Benjamí B davant el Sant Mauro. El Benjamí C també va guanyar amb el derbi, en aquest cas amb el base Vilanova, per 4-1. El pre-Benjamí A, que s'enfrontava al Vilanova, el va guanyar per 7-3, i el pre-Benjamí B, que s'enduia la victòria en la seva visita al camp del Cubelles per 0-2. Són els resultats, com els dèiem, d'aquesta nova jornada a l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Resultats també de futbol femení, una miqueta de tot, dues victòries i una derrota. L'Alevi infantil de la Suburense, que s'enduia els 3 punts gràcies a la victòria per 2-3 a Sant Joan d'Espí, al camp del Levante Les Planes. El sènior A, que perdia 2-0, se li complica encara més el fet de pensar ja en la permanència, per a 2, Sobrense 0, com dèiem, i el sènior B, que guanyava de forma clara i contundent 2-7 al camp del Sant Vicenç dels Horts. Temps ja per repassar els resultats, la classificació i, en definitiva, la crònica d'aquesta 17a jornada amb el grup 12 de la Tercera Catalana. I comencem repassant marcadors, que van ser els següents: Vista Alegre, Santa Margarida 0, Penya Jove 3, Olivella 1, Montserrat Igualada 1, Anoia 2, Riu de Villes 2, Sitges 4, Espirall 1, Torrellenc 0, La Granada 1, Atlètic Vilafranca 4, Sobrense 0, Vilanova B 2, Hortonenc 1, Capellades 0, Sant Pere Molanta 2 i Les Roquetes 2, Ribes 1. Líder Sant Pere Molanta amb 48 punts, a 11 el Riu de Villes, que en té 37, 31 per en Ribes, la Granada en suma 30, 27 per Penya Jove, 26 punts per Montserrat Igualada, 26 perdó, per Vilanova B, 25 per Montserrat Igualada, el Sitges, que és 8è amb 23, 22 per Anoia, 21 punts sumen, per exemple, l'Eti Vilafranca, Hortonenc i Espirall, 20 per Capellades, les Roquetes, que inicialment surt de la zona de descens amb 19 punts, el Sobrense és quart per la cua també amb 19, 17 per Torrellenc, 12 per Vista Alegre i 10 per Olivella. I ho hem dit fa uns moments, la classificació, Toni, comença a posar una miqueta les coses a lloc. Sí que falta tota una segona volta, que encara falten 17 jornades per tractar ja de clarificar com acabarà amb aquest campionat, però punt 1. El Sant Pere Molanta sembla que té mitja lliga a la butxaca.
Sí.
Mitja. diguem-ho així.
Sí, mitja sí, perquè ha acabat la primera volta.
Per això mateix ho dic. Punt 2. L'interès ara, una setmana més, i ho repetim i potser ens fem una mica pesats, és lluitar per la segona plaça.
Sí.
I a partir d'aquí, cadascú s'intentarà posar en el seu repte personal i particular.
Sí, sí.
Riudevitlla, Sant Ribes, La Granada, Penya Jove, Vilanova B, Sitges... Facin apostes.
Sí, el que passa que de tots aquests que estan a dalt i que se juguen el fet d'intentar anar per la promoció, deixant de banda La Granada, que és el rival que el Sitges tindrà que anar al seu camp, els altres tenen que venir tots aquí.
Sí.
Té que venir el Riudevitlles, té que venir el Ribes, té que venir a la Penya Jove, tots aquests rivals...
Té que venir el Molanta. No, perdó, el Molanta no, ja va venir.
Molanta no, perdó. Sí, sí, però el Molanta ja ho té tot fet.
Sí, sí, sí. Aquests mengen a part.
El Molanta ja és...
Sí, 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 sí.
I compte que el Sitges pot ser més perillós al camp del Molanta que no passa aquí. Dic sempre i quan jugant amb el Molanta. Uh-huh. Si el Sitges és capaç de guanyar aquests rivals aquí, al municipal... Doncs el Sitges, això vol dir que va sumant i que els demés no sumen.
El que està clar, Toni, és que una miqueta el que dèiem, el Sitges té ara un inici de segona volta exigent.
Sí, sí.
Amb un mes, pràcticament, haurà jugat amb el Riudevitlles, amb el Ribes, amb la Granada...
Clar, però clar, és exigent, però clar, si tu vols estar a dalt, tens que superar-lo. Sí. Vull dir que el llistó és alt, però tu tens que superar el llistó per estar a dalt. I a més, tu saps que sí, que jugues amb el Riudevitlles, però jugues a casa, jugues aquí. Jugues amb el... Tens el partit del Sobrense, però jugues aquí també, a casa. Tot i que el Sobrense està necessitat i el Sobrense posarà tota la carra a la graella, això és evident. Però és que després, doncs, el Sitges rebrà aquí el Ribes. El Ribes de la primera volta, del principi de la primera volta, no és el Ribes d'aquest principi de la segona volta, per lo que jo vaig veure. Uh-huh. Sí que jo he destacat molt a l'Eric i he destacat al Guille. Té un home al mig del camp que fa molta feina, que és Luismi. Però un Luismi que aquí lo coneix a tothom. De fet, el Luismi va començar amb la Unió Esportiva Sitges i que és per mi el cervell del Ribes, però penso que té més material el Sitges que no el Ribes, i endavant el Sitges pot fer molt de mal, sobretot en el joc ofensiu. Per això et dic que deixat de banda La Granada, que tens que anar allà, que és un equip molt compacte, que és un equip que juga molt en grup i que tu li pots fer mal també perquè tu tens més atac que ells, doncs els altres tenen que venir aquí. Mm-hmm. I això és suma sempre a favor del equip que rep a casa, i en aquest cas, sí, si el Sitges fa la seva feina, sumarà.
I una miqueta el que deia Manel, no? Nosaltres venim de baix, vull dir, anem a veure si som capaços d'anar pujant mica en mica.
Clar, és que tenen molt a guanyar i poc a perdre.
Sí, és evident. Veure, és evident.
Lo perdut ja lo han perdut.
Sí, sí, lo perdut ara ja no ho tornaràs a recuperar. Vull dir, ara has de tractar una miqueta de millorar els registres.
Correcte.
De millorar els números, el que deia ahir, d'intentar sumar uns 10 punts més del que has fet en aquesta primera volta. Dissabte, com dèiem, vam veure uns Sitges constant, sense massa alts i baixos. Sí que potser la primera mitja hora, la primera part, li va faltar un pèl d'intensitat, però bé, el Sitges va ser capaç de manar el marcador. Del minut 7 Héctor ja feia l'1-0, ells van aconseguir empatar al minut 19, narrada aquí del porter de Benoja, que no va sortir prou bé, i això ho va aprofitar el Baix Espirall per de cap establir l'igualada. I gairebé quan estava a punt d'acabar la primera part, un penal per mans a l'àrea del Baix Espirall el va materialitzar Gorka amb el 2-1, resultat amb què finalitzava la primera meitat. La segona part va ser quan el Sitges ja va pràcticament líquida el partit. Al minut 70, Gorka, que s'enduia una pilota, i de vaselina, un gol molt maco, posava el 3-1. Per tant, el partit ja pràcticament mig sentenciat. Minut 78, Tano veia la segona groga, era expulsat, per tant una expulsió més i una baixa de cara ja al partit de dissabte amb el Riudevitlles. Al 79, una pilota llarga, un mal refús, i Gorka, que de nou aprofitava per batre amb el porter Jordi del Base Espirall. Era el seu tercer gol, el hat-trick de Gorka per posar ja en aquest 4-1. Un Base Espirall que hagués pogut maquillar una miqueta el marcador, perquè al minut 80 unes mans del Mela eren sancionades amb penal favorable al conjunt vilafranquí. El que passa és que aquí el Sitges va estar un pèl de sort. No ho han dit, o sí ho han dit al principi del programa quan fèiem el resum inicial, però el 64 Benoja va haver de ser substituït amb problemes físics, el va substituir Marc Muñoz, i Marc Muñoz precisament va ser protagonista en aquest penal que dèiem, perquè el Marc va aconseguir refusar la pilota, aquesta va picar el travesser i per tant el Barça Espirall es va quedar amb aquest 1 al marcador i, Toni, una victòria. Penso que per seguir confiant en aquest equip.
Sí, no? I reflexar el que ha reflexat al llarg de tot el campionat el Sitges, que és el màxim realitzador de la categoria. I això diu molt a favor del Sitges.
Sí. S'ha plantat ja en 45 gols.
I això diu molt, no? I continuar sumant i continuar marcant gols. Per això dic que jo penso que la segona volta del Sitges pot ser molt bona, perquè té molt material. Ten en compte que ahir, que el dissabte va marcar 4 gols i li faltava una gran referència en atac, com és Carlitos.
El Quique també ho deia, va començar el partit a la banqueta.
I Quique va començar a la banqueta, que són els dos homes, tant Quique com Carro o Carlos. I Quique, màxim realitzador de la Unió Esportiva Sitges.
Mira, el Sitges va sortir amb Amenoja, Olmedo, Arenas, Tano, Gerard, Héctor, Almela, Xavi Pau, Javi Marín, Rubén Cortés i Gorka.
Sí. I a més, jo penso que també...
Ara, vull dir, perfecte, vull dir, t'ho he dit, el Gerard ve al darrere...
I l'aportació de l'Almela...
Sí, l'Almela estem començant a veure un millor Almela.
Sí, per això que...
Està fent una feina al mig del camp
que
molt
maca. Potser és el jugador que li faltava al Sitges i ves per on l'ha trobat en l'Almela, perquè va més... té molta confiança, el noi està agafant confiança, i el més important d'un futbolista és el coco. Si el coco
funciona
i té confiança, doncs totes les coses comencen a sortir-li bé, i és el que li està passant a Cristi Almela.
Sí, el Xavi Pau, que va sortir de titular, va fer la seva feina. Bé, són nanos molt joves, vull dir, els hi falta aquesta brega, no? Aquesta experiència, aquesta maduresa que dèiem fa uns moments. Al final 4-1, com dèiem, i la valoració que feia Manuel Rodríguez, evidentment satisfactòria, una miqueta ja era el moment aquell de fer balanç d'aquestes primeres 17 jornades.
Jo penso que portem una línia bastant des del dia de la Montserratina, de l'Igualada, que va ser el famós partit aquest que no es va acabar, i fins avui, doncs, bueno, penso que a casa anem millorant.
Resultat contundent, l'equip ha llegit molt bé el partit al llarg dels 90 minuts. Avui no hi ha hagut allò, el baixón aquell, no?
No,
ha sigut molt constant.
Avui hem parlat, el Jordi i jo, abans de començar el partit, hem parlat amb ells. Teníem el plan d'estar dels canvis, vull dir que estava tot previst, perquè sabíem que, a més, teníem pocs efectius, teníem que dosificar-se bé, i teníem preparats tots els canvis, tal com el minut, una mica més o menys com els faríem, per no baixar la tensió de l'equip, no? Perquè l'equip estigués... Ha hagut algun incident previst, com la lesió del José i això, però per lo demés, més o menys, ha sortit tot una mica com esperàvem.
No ha jugat Carlitos, però bé, avui estava el Gorka en plan estel·lar, no?
Bueno, tu que diguem sempre, no està el Carlitos, està el Gorka, no està el Gorka, no estarà un altre i... Bueno. No sé, jo tinc una plantilla, tampoc ha pogut jugar el Quique d'inici, perquè també porta unes setmanes que no es troba gaire bé, i ha sortit el Xavi, ho ha fet molt bé, vull dir que jo penso que l'equip ara també va madurant, i això és important, va madurant, i no solament maduren els que juguen sempre, sinó que la gent que no juga habitualment també va madurant i també va adquirint una certa experiència, i això a poc a poc ens té que anar donant cosetes. Ja veurem, hi haurà dies de tot també, però de moment, fins ara, doncs, podem dir que estem contents.
És important el José?
S'ha quedat clavat a l'esquena, ha tingut una punxada. El José, el problema que té és que porta molt temps sense entrenar i li surten totes les coses ara. El dia que no li fa mal l'esquena, li fa mal el genoll, el dia que no li fa mal això, li fa mal l'orella. I clar, fins que no es baixi 5 quilos i entreni una mica i es posi una mica a to, perquè és porter, si fos jugador de camp no podria jugar, evidentment.
Bueno, i la jugada del penal, també confiança pel nano, no?
Bueno, estic content també, perquè el Marc és un noi que ens ha de treure de molts apuros aquests, perquè José, és el que diguem, tampoc està per exigir-li més del que pot donar, i quan no estigui José, el Marc haurà de complir, i avui ho ha fet fantàsticament, vull dir que no tenia res a dir, sobretot pensant que sortir en fred no és fàcil en un partit així, no? I quan ella ha sortit l'equip anava 2-1, vull dir que no hi havia res guanyant, no? I bueno, l'equip no s'ha ressentit i això és bo per ell i bo per nosaltres, per tots.
Deies fa uns moments que l'equip a poc a poc va agafant aquell to d'experiència, aquella madurez. Vol dir això, Manel, que a partir d'ara anirem veient uns Sitges millor?
Jo sempre dic que a partir d'ara no sé el que veurem. Però la sensació és aquesta, Pitu. Jo crec que la sensació és que l'equip va madurant i es va fent. És lògic també per una altra banda, no? Avui a l'equip inicial hi havia tres juvenils dels Sitges de l'any passat. El Xavi Pau, el Gorka i el Gerard. Eren juvenils nostres de segona divisió. Això vol dir que són nanos que s'han criat aquí ja i que ja han fet un salt que per ells és important, i a partir d'aquí no els hi podem demanar que siguin jugadors resolutius, i els hi hem de demanar que siguin jugadors que vagin aportant a poc a poc coses i que a poc es vagin fent amb l'equip, no?, una mica també, i aquí doncs, a poc juguem tots, no? I la línia que hem de seguir una mica és aquesta, no?
L'equip també sembla haver-se estabilitzat al darrere, no?
Sí, intentem potser no ser tan, com et diria jo, tan juvenils, en el sentit de dir anem a fer el segon i el tercer i el quart, intentem ser una miqueta més pràctics i que els parcials, no?, que tant s'utilitzen en bàsquet i en altres, doncs que els parcials siguin positius, no? I que no tinguem una primera part molt positiva, una segona molt negativa, sinó que els parcials dintre del partit puguin ser positius i que això sumi per fer que el partit es pugui guanyar. I sobretot pensar que els partits duren fins que pita l'àrbitre al final i que no podem baixar la relaxació ni un segon. Amb el 4-1 cometem un penal, però ve donat d'una falta de concentració d'un extrem que no baixa a tapar la seva zona, i allà hi ha dos tios sols, no? Aquestes coses són les que hem d'evitar, no? Ja va bé que vagin passant perquè serveixen d'exemple, però són les coses que hem d'evitar, no? No podem baixar la tensió. Clar, aquest penal el fas en 3-1 i resulta que en vez de parar el porter va dintre és un 3-2 i queden 10 minuts per endavant, no? I és una mica el que hem d'evitar. Llavors, bueno, per això et dic, avui ens ha sortit bé. Estem madurant, és evident. Però tampoc podem dir que cada dia ens sortirà bé, perquè continuem tenint molta gent jove i continuem tenint algunes coses que hem de millorar, i això és evident.
Et parlava de l'estabilitat al darrere també, perquè estem veient que a poc el Víctor està cada cop millor, avui el Gerard ha fet també un partidàs aquí al darrere. El rendiment particular dels jugadors també està sent evolutiu en aquest sentit, no?
Sí, l'aportació de tots és important, i una mica aquestes millores que tu veus i que veiem tots, doncs venen donades també pel que parlàvem abans, no? Per la maduresa de l'equip i perquè l'equip es va fent com a tal, i evidentment els jugadors cada dia, si tenen continuïtat en el joc i van ser importants, però també se senten millor i els resultats ajuden. Vam parar el Nadal després d'un resultat molt negatiu a un camp on no esperàvem perdre, i a partir d'aquí bueno, el tet de pols una mica era dir, bueno, aviam, ara ve el Nadal, anem a entrenar a tope, anem a posar-nos a les piles, anem a carregar-nos de raons per sortir l'any que ve a tope, no? I no donar res per perdut cap partit. Bueno, i començant de zero, a poc ho anem aconseguint, no? I és aquesta la idea.
I s'ha atacat el Riudebitlles.
Sí, un altre rival. A mi m'és bastant igual, eh? El meu Riudebitlles ja es supera bé, però m'és igual el rival, eh? El rival més rival dels Sitges és els Sitges.
El propi Sitges.
Quan el Sitges està bé i fa les coses bé, no em preocupa el Riudebitlles, més enllà de que, bueno, que és un bon equip, està dalt i... Però bueno, allà ja el vam guanyar, vull dir, tampoc crec que... I nosaltres allà érem uns desconeguts, perquè pràcticament tots junts feia 15 dies que estàvem, perquè hi havia gent que s'havia incorporat els últims 10 dies de pretemporada. Per tant, no em preocupa el Riudebitlles, més enllà de que és un bon equip. A partir d'aquí em preocupa el meu equip, i els hi dic que em veig cada setmana. A mi em preocupa el meu, vull dir, perquè jo sé que el meu, si estan bé, poden guanyar, poden perdre, poden empatar, però poden ser superiors al Riudebitlles, segur. El tema està que hem d'estar bé, evidentment, respectant el rival, sabent que és un bon rival i tenint-lo en compte, però sabent que si nosaltres fem les coses com les tenim que fer, l'equip, bueno, donarà la cara segur. Que el resultat ja veurem quin serà, però que donarà la cara segur.
L'última, Manel, avui acaba la primera volta. Quina valoració faries d'aquestes primeres 17 jornades? Hi ha hagut una miqueta de tot.
Hi ha hagut de tot. Si no m'equivoco, comptant els 3, que no es pot fer mai la cuenta a la vieja, però bueno, anem a posar que això funciona, surt bé. Són 26 punts. Bueno, 26 punts són 52, no? Injustets, no? Aquesta segona volta hauríem de fer 10 punts més que la primera per poder optar a fer alguna cosa més que estar allà, no? Ja ho veurem. El nostre objectiu és fer-ho cada dia millor, millorar com a equip, com a, que els jugadors cada dia progressin, i evidentment que des d'això en benefici la taula classificatòria i ens veiem fent punts per estar on volem estar, que és els jocs de privilegi. Bueno, anem a veure, no? És un repte molt maco ara mateix, tenim poc a perdre i molt a guanyar, anem a intentar-ho, venim de darrere i amb ganes. I és una mica, ho dic a la ràdio, però és una mica el que vull vendre'ls amb els meus jugadors, no? Espero que escoltin el teu programa el dilluns, que és un repte, que això és maco i és futbol, i per això estem aquí, treballem cada setmana 3 cops, i venim aquí a passar fred i calor, i pues ara ho tenim aquí, anem a intentar-ho aprofitar, no espatllem nosaltres, perquè, torno a repetir, al final estarem on estarem, però segurament estarem perquè ens haurem guanyat, tant si estem a la meitat, com si estem segons, com si estem més avall, no? Ens haurem guanyat el que tinguem, ens haurem guanyat. Per tant, ara és el moment d'apretar, perquè la Lliga passarà i el que no fem ara ja no tindrem temps de fer-ho.
Bé, doncs aquest és el repte. Toni, ho digui el Manel, molt clar.
Sí, sí, l'ho dic clar. Més clar, impossible, no? Mm-hmm. I a més ho té claríssim. Té molt a guanyar el Sitges i poc a perdre. A partir d'ara...
És doncs... posar-se objectius, evidentment. Ell parlava d'aquesta zona de privilegi, però clar, és que l'equip com a tal ha d'intentar posar-se aquests reptes, no?
Sí, sí. Però clar, és el que passava, és el que dèiem al principi, no?
Ah, perquè això evidentment que t'ajuda a superar-te cada setmana, i ho deia el Manel també, no? Ve el Riu de Bitlles, més enllà de que es tracta d'un bon equip que està dalt, doncs perquè el Sitges no el pot guanyar, no?
Clar, si ja se l'ha guanyat.
Sí, sí.
I se l'ha guanyat, com ell diu, quan els jugadors doncs pràcticament no coneixien a ningú, ni amb ell lo coneixien.
Era un Sitges, evidentment, que acabat de fer, acabat de sortir del forn, com aquell que diu.
Sí, era...
Sí, sí, encara estava
recent fet, no? Però bé, per això, si se va guanyar el seu camp, perquè no es pot guanyar aquí. Jo penso, i a més me quedo amb el que diu el Manel, és qüestió dels Sitges. El problema no és el rival, és el Sitges. Si el Sitges se lo creu, aquest Sitges té material per anar guanyant partits i fer una molt bona segona volta, que és el que estem esperant tots. Un Sitges més regular.
Sí.
Si és més regular, segur que la segona volta serà molt bona.
Doncs veurem dissabte que ve amb el Riu de Bitlles, un partit d'entrada interessantíssim. S'enfronten els dos equips que més gols han fet fins ara. El Riu de Bitlles n'ha fet 42, el Sitges 45, és el màxim realitzador. Un equip, el Riu de Bitlles, que probablement, Toni, no sé si entrava massa en les travesses, però cada moment es manté allà.
Sí, no entrava molt, el que passa que té veterania, bons jugadors.
Sí, sí, té jugadors al davant molt resolutius.
Sí, molt.
És
molt.
Un equip que tampoc es complica, que busca sempre l'esquena de la defensa rival.
Juga fàcil. Per això serà un partit, jo penso, que atractiu, perquè són dos equips que intenten jugar un futbol fàcil i no complicar-se la vida. Si el Sitges no se la complica, segur que el Sitges serà el guanyador, perquè sí que ells tenen jugadors molt resolutius, jugadors que arriben molt bé, però el Sitges també els té. I de cara a Barraca, el Sitges en té un plus més que no passa al Rodovilles, perquè té més material, té més arribada. Ja veurem què passa. El que sí que està assegurat és que serà un partit maco.
El Sitges 8è, 23 punts, podrien ser 26. De fet, si acaba de materialitzar la feina amb el Montserrat Igualada, amb aquest famós partit que es reprendrà el 18 de febrer, en ple cap de setmana de Carnaval. I el Sobrense 15è, Toni?
Sí, clar.
Quart per la cua. Dissabte tenia un partit difícil per tot, per com havia anat la setmana, per el propi rival en si, perquè la Fundació és sí que és un equip que anava avall i que també necessitava els punts, però és un equip que futbol en té, i bé, al final un 4-0 que no sé si és molt exagerat pel que es va veure.
No, jo penso
com ho
que,
definiries?
Sí, jo penso que és un resultat massa voltat per lo que vam veure. Crec que ells van jugar 4 vegades, sobretot a la primera part, i van fer 4 gols. També me quedo una miqueta al que al minut sobre la mitja hora, quan el Sobrense anava perdent 3-0, una decisió arbitral. Jo penso que l'àrbitre no va estar a l'alçada del partit, ni a l'alçada de lo que es va veure, no? L'àrbitre no va mostrar-li la vermella, que fins i tot me dona la sensació que no li va mostrar ni groga una entrada que li feia fora de l'àrea el porter a Jonathan, que era l'últim jugador dels Sitges, que encarava bé la línia per entrar dintre de l'àrea, i que el porter surt a la desesperada i lo fa caure. Per mi és vermella directa. A veure, és una taqueta, doncs, que, clar, al minut 30 tu te quedes amb 10 jugadors, tot i que estàs guanyant 3-0, doncs ja no el mateix, perquè evidentment l'entrada era de vermella. L'àrbitre no va xiular res, no va veure res, va xiular falta, però no va ensenyar la groga ni la vermella menys, i doncs va continuar tot igual. Sí, també corregir els primers 25 minuts del Sobrense. La banda dreta de l'atac d'ells, doncs, va fer molt de mal. Els Sobrense, doncs, per allà van entrar, se van generar els 2 gols per aquesta banda, i clar, que si al minut 2 ja encaixes el primer, al minut 15 el segon, i al minut 25 perd per 3-0, sí, doncs això fa molt de mal. Després se va corregir cosetes.
És a dir, tu futbolísticament pots estar més o menys bé, pots intentar de capgirar aquesta situació que deies, però el problema potser, Toni, és anímic, no? Ja fa setmanes que veiem aquest Sobrense tocat de anímicament, sí, està en aquest estat mig depressiu, no sé si és correcte, repeteixo, però l'equip ara necessita una miqueta aquest rentat de cervell, si es pot dir així, també.
Sí, sí, el Sobrense és una miqueta ofegat i li falta aire nou, no? A més, també comptava en baixes significatives. Josu és l'entrenador, doncs també està tocat, no jugava. Clar, Josu al mig de la defensa es nota moltíssim. Un home com a Mario, doncs, està lesionat.
Sí, que li dona aquell plus de Mario
li dona
caràcter.
Aquell plus. Sí. Marra Uller fa la seva feina, és una baixa significativa. Home, són jugadors que són jugadors defensius, que són jugadors que li donen aquell plus al Sobrense que li va faltar l'altre dia, i que amb tot això doncs se va presentar davant d'un equip que no és mal equip, que és molt bon equip i que estava necessitat. Li va sortir les coses molt bé amb ells, no bé al Sobrense els primers, sobretot 25 minuts, i te dic una cosa, la segona part, ja al minut 1 el Sobrense va tenir una clara ocasió, que si entra, doncs potser s'hagués maquillat una miqueta més el marcador i hagués vist una segona part diferent. No va entrar, després Jordi Muñoz també va tenir una pilota solta dintre de l'àrea i va rematar potser un xipal en tota la porteria per ell, i doncs aquest també podia haver sigut un gol que li hagués donat ales al Sobrense, però aquestes pilotes tu ja saps que sempre prou sobremullat.
Sí, sí.
Aquestes pilotes no van voler entrar i al final doncs el partit va acabar 4-0, però penso que sobretot a la segona part a mi l'equip va donar la cara, va lluitar, va treballar, va tenir compromís, que potser és el que li demana més a l'entrenador als jugadors, i es van sentir una miqueta la samarreta del Sobrense, i això ja diu moltes coses.
La setmana no havia estat senzilla, repetim una vegada més, amb tota la qüestió de l'entrenador. Clar, tu no tens temps per preparar un partit d'aquestes característiques, d'aquesta exigència.
No, i tu d'alguna manera agafes una miqueta el guió anterior, passa que el guió anterior te falla ja en els primers 25 minuts i tens que rectificar. Van saber rectificar, jo penso que l'aportació de Xifra i Josu a la banqueta a mi me va agradar, jo crec que ells saben el que tenen
entre mans,
saben que tenen que treballar molt a l'equip, que li tenen que inculcar aquest gaire guanyador a l'equip, sobretot al jugador, i que tenen que generar potser el que faltava fins ara, diàleg, que es parli moltíssim, que recalqui que poden fer-lo. I jo penso que si ells es convencen que poden fer-lo, aquest equip té material per sortir d'aquí.
És evident, és evident. Doncs vinga, anem a escoltar el Josu, a veure què deia després del partit. Un Josu, evidentment, preocupat per aquesta derrota, però en qualsevol cas, Toni, un Josu que exigia, no? que una miqueta el que ens deia el divendres, aquí hem de remar tots junts.
Sí, i a més jo me quedo amb una cosa, Pitu, va patir moltíssim, i això és bona senyal. Quan un entrenador pateix és que ho sent molt, i si tu ho sents pot transmetre al jugador el que tu sents.
Doncs vinga, a veure què deia el Josu.
Nosaltres portem 2 dies preparant el partit, ells porten tota la setmana. És un equip fet, nosaltres som un equip desfet, totalment desfet, no t'enganyaré. O sigui, la mitja part jo no m'he posat a plorar perquè Déu no ha volgut. Ha sigut una primera part on han xutat 4 cops i ens han fet 4 gols.
Sí.
Després, bueno, ens podem excusar en àrbits, en històries. Bueno, l'àrbit sí, ha pogut expulsar el porter d'ells.
Home, si expulsar el porter, sí, escolta, se queda en ell amb 10 jugadors, sí, clar, se n'anava perdent 3-0, no 4.
És diferent. Després, bueno, ha expulsat el Rua per no fer res, m'ha expulsat a mi per dir-li que no era coherent. Només li he dit, no estàs seguint coherent amb els dos equips, però no és excusa l'àrbit. Crec que no hem estat ficats dintre del partit des del primer minut, o sigui, no ens poden agafar l'esquena, Toni, 2 cops.
Me dóna la sensació que no ha agafat despistats, sobretot el primer quart d'hora, i per la banda dreta, que ha estat on han arribat els 2 gols. Exacte, per l'esquerra nostra, la dreta d'ells.
Sí, tens tota la raó. Ens han agafat dos vegades l'esquena, i després una centrada bombejada, que no l'han despejat. Després, bueno, el quart gol és una miqueta de mala sort, bota molt, molt ràpid, el Joel se li escapa de les mans, ningú va al refús. Cosetes, Toni, que a un equip guanyador no li passen, però nosaltres tenim una dinàmica que és molt difícil canviar-la, molt difícil.
Avui era molt complicat, Josu, això ho sabíem tots.
Sí, eh? Sí, avui veníem a un camp molt complicat, un equip que no es mereix estar on està, però és que crec que nosaltres tampoc ens mereixem estar per l'equip que tenim on estem. Torno a dir, han sortit més forts, crec que ha sigut justa la victòria i només queda felicitar el Vilafranca perquè han sigut superiors, han preparat millor el partit que nosaltres.
És obvi que falta una miqueta més d'intensitat per part dels jugadors, eh? Més compromís, donar més, eh? Sí, es pot donar més, eh?
Falta compromís, Toni. Falta compromís. No pot ser que jo me'n vagi ara a plorar a casa i hi hagi jugadors que no se'n van a casa a plorar. Hi ha jugadors que deixem que posin dubte que l'escut dels obrens el porten al cor. I jo el porto. Llavors, amb això crec que ho dic tot. Crec que s'ha de tenir més compromís. Crec que al minut 1 no em poden agafar l'esquena, al minut 10 tampoc. I si li haig de fer una empenta amb algú, li haig de fer una empenta amb algú. No pot ser que sempre siguem els mateixos els que ens trenquem els ossos per l'equip. No pot ser, perquè jo avui he estat a la banqueta amb una petita fractureta a la tíbia que tinc. I si havia de sortir, surto. És igual, jo em trenco la cara per l'equip. Demano això a tothom. Demano 11 tios compromesos amb l'equip. Quan 2 fallen, quan 3 fallen, ja no som 11, som 8. El Vilafranca tenia 11 tios corrents, nosaltres teníem 7 o 8. Aquest és el problema, Toni.
De tota manera, Josu, no és just el 4-0, eh?
No, que no, però crec que la victòria del Vilafranca sí, Toni.
Sí, eh?
4-0 no, podia haver sigut un 3-1, però no hem estat a l'alçada per guanyar el partit. No hem estat a l'alçada, Toni. És així, jo crec que hem de ser sincers i hem de veure els problemes, perquè si els amaguem, tindrem problemes.
Sí, sí.
Crec que hem de ser sincers, hem de treballar bé el partit de la noia, perquè serà una altra guerra com aquesta, un equip que sortirà a per totes, i nosaltres com sortim com avui mig ennubulats, ens poden fer un parell més ràpid. Llavors hem de sortir al 100% des del minut 1.
La diferència és que aquesta setmana has tingut un dia tan sol per treballar i la propera setmana tindràs ja tota la setmana, els 3 dies, no? I podràs treballar a l'equip com vosaltres voleu,
i com sí. Té que funcionar l'equip.
Sí, el problema que tenim és bueno, les baixes que estem tenint, ara el Rua ha sancionat, aviam si recuperem el Mario, aviam si recuperem l'Auger, perquè són peces claus. Si tu fas un 11 ideal del Suburense, el Mario i l'Auger estan dintre sempre. Clar, has de fer moviments que no són els correctes. Hem començat avui amb el Rua al mig, li ha costat entrar al partit, Rua darrere, bé, molt bé,
sí, sí.
Però no teníem gent de mig al camp, no teníem una peça com Mario que a part de jugar, a part destrueix, i no la tenim ara mateix. Galetti no està perquè, bueno, per treball, aquest és el problema que estem tenint, Toni. Nacho Castells, un gran jugador, però no el puc ficar a titular. Un jugador que ve de diumenge en diumenge, no pot entrenar amb l'equip. No és just pels companys que ell jugui a titular, però avui s'ha vist que quan ha sortit el Nacho li ha donat un altre aire. Uh-huh. És un altre aire, perquè és una frescura que la necessitem. Però clar, són els... Són el que estem, com es diu,
sí,
quan reculls,
sí,
el que estàs recollint del passat, Toni. I això a poc s'ha d'anar treballant. Necessitem temps i un bon resultat.
Sense cap mena de dubte, no té desperdici el que va comentar el Josu dissabte passat, Toni. M'he quedat amb alguns ítems. Ell fa un toc d'atenció molt clar a l'equip.
Necessita 11 jugadors,
sí, sí,
al terreny de joc.
Insisteix en la qüestió del compromís.
Ho necessita tots.
I parla del cas concret de l'Ignasi també. Clar, és un jugador que ha d'estar al camp perquè et dona i t'aporta un plus, però clar,
si no entrena,
clar, és això.
És difícil.
Tu pots comptar amb ell uns minutets, perquè clar, no entrena, seria una falta de respecte a los demés,
és evident,
que entrenen.
És evident, sí,
i
sí,
ell
sí, sí.
És el primer que lo reconeix.
Sí, sí, sí,
i això és molt bo, que l'entrenador se n'endongui ja des de principi, no? I que lo digui, lo manifesti, no? Però clar, és un jugador necessari, però clar, si no entrena pot jugar. Però els minuts que surt doncs dona moltes coses.
Parla també d'homes que són claus, no? Ara per ara, per entendre l'actual Suburense, homes com el Mario, com el Marc Auger, el Rua, per exemple, que no podrà ser perquè el van expulsar. En fi,
sí.
Falta un bon resultat, és el que va concloure.
Sí, no, és això, i sobretot això, compromís per part de tots, de què val que juguin 8 d'11 i que 3 no ho facin. Tots tenen que posar el peu, tenen que treballar, tenen lluitar, tenen qualitat per fer-lo i poden fer-lo, i això és el que ell demana, i jo crec que és el més important, i a més el que ell té que transmetre, i lo transmetrà, perquè penso que ell tot això ho té ben clar. Faltava això, diàleg, que es parlés, que se li digués al jugador el que està bé i el que està malament, i ell ho dirà. I jo penso que, tant de bo, tinc molta sort i tot li va ser bé perquè ell treballa per fer-lo.
Sí, perquè a nivell de classificació, Toni, clar, el Suburense ara fa una mica de mal als ulls, veure el Suburense aquí a baix.
Sí, sí.
Això pot canviar, en un parell de setmanes el Suburense es pot recuperar, no ho dubtem, però clar.
És que feia molt de temps, jo no l'havia vist mai, 10 derrotes en una primera volta del Suburense. Uh-huh. Mai, són 10 derrotes, són 30 punts perduts, clar. Encara que se va començar bé la competició, perquè si no ara estaríem a baix com l'Olivella.
Sí, sí.
El que passa que es va començar bé i el que es va sumar és el que no ha aguantat que no estiguem a baix del tot, perquè és que se va aconseguir 8 derrotes consecutives. Això fa molt de mal. Ara portem ja 3 partits
seguits,
sense guanyar.
Sí. 3 derrotes.
Clar, això és que tot això fa molt, molt de mal.
Veurem dissabte que ve al Camp de l'Anoia, un partit també tan o més exigent que el que va jugar dissabte al Camp de la Fundació, després vindrà el derbi amb els Sitges, però clar, ara parlar de partits a 15 dies vistes, no. Ara Anoia.
Ara interessa Anoia, partit. Anoia, treure-ho a l'equip, que dongui la cara i que sobretot tingui això, no? Compromís, i que lo dongui tot. es guanyarà o es perdrà, però que almenys l'equip comenci a donar el que pot donar a aquest equip, no? Que fins ara no l'ha donat.
Sí, sí. Doncs esperem també la recuperació d'aquest Suburense. Dissabte té un repte important. Ja potser, clar, dir guanyar, sí, estic convençut
pots
que el Suburense pot guanyar.
Pots guanyar la noia. No, no. Tenen en compte que el Sitges no va guanyar perquè no va tenir sort,
sí, sí,
però
sí.
Va ser molt superior a la noia, pots guanyar-lo. I si el Suburense ha guanyat el Sitges, perquè no pot guanyar la noia? Pot guanyar-lo, passa que té que canviar una miqueta psicològicament la manera de pensar del jugador. El jugador té que pensar... doncs que les coses no sortiran de cop bé, però tenen que començar a sortir bé, però clar, tu les tens que fer bé perquè surtin.
És evident, és evident. Doncs pas a pas, amb bona lletra, com es diu en aquests casos, i veurem com treballa el Suburense aquesta setmana i quins fruits pot recollir dissabte que ve al camp de la noia. Fet ja el repàs d'aquesta jornada futbolística, és el moment de fer la pausa habitual. D'aquí uns moments, Bloc Poliesportiu.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Bon dia, digui.
Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
I des de quan em pren?
Des dels 15 anys.
I quant em pren al dia?
Bastant, un paquet.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Coneix Catalunya, el GenCat. Quants habitants som a Catalunya?
7.504.881 habitants.
Quin any comença la història de Catalunya?
Cap a l'any 900.
Molt bé. I quan se celebra la festa dels traginers de Balsareny?
El 7 de febrer.
I es pot saber com ho saps, tot això?
Doncs perquè el Coneix Catalunya, del gencat.cat, hi pots trobar molta informació i moltes dades de Catalunya.
Informació de quin tipus?
Des de històrica fins a informació pràctica, com ara allotjament o recomanacions per trobar feina a Catalunya.
Entreu al Coneix Catalunya del gencat.cat.
Sitges Country cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Radio Maricel, 107.8 FM.
Doncs, feta ja la pausa obligada, obrim plana poliesportiva, ens queda encara parlar de bàsquet, parlar d'hoquei patins, hem de repassar així d'entrada ja els resultats que ens deixa la 17a jornada del grup C de Lliga EVA, destacant, com no, la victòria de 4 punts, 67-63, que va aconseguir el Club Bàsquet Sitges dissabte passat aquí al pavelló, davant el Collblanc, la Torrassa. La resta de marcadors van ser Montcada 79, Arenys 72, Granollers 79, Olivar 80, Cornellà 60, Sabadell Sant Nicolau 64, l'Hospitalet 85, Girona 70, el ja esmentat 67-63 favorable als Sitges davant el Collblanc, la Torrassa, Sabadell 79, Sant Feliuenc 85 i Casablanca 96, la Seu 72. Segueix manant a la classificació amb el Sant Feliuenc, 13 victòries, 3 derrotes, seguit del Sabadell Sant Nicolau amb 11 i 5, amb 10 i 6, a la Montcada amb 9 i 7, a la Cornellà, a la Casablanca, 9 i 6 al Mollet, 8 i 8 al Collblanc, la Torrassa, el Sitges també es troba amb 8 victòries, 8 derrotes, tot just al bell mig de la classificació, en 8è lloc. També 8 victòries, 8 derrotes per Sabadell i Girona, 7 victòries per la Seu, 6 per l'Hospitalet, 5 per Olivar i en els darrers dos, en els dos últims llocs de la classificació, volia dir, l'Arenys amb 4 victòries i el Granollers també amb 4. Partit dissabte passat al pavelló de Pinsbens entre el bàsquet Sitges i el Collblanc La Torrassa, un partit que semblava més o menys encarat a la fi dels dos primers quarts amb un 43-28 favorable als homes d'Edu Piñero. Aquesta diferència de més 15 feia preveure que el Sitges podia doncs, tenir un resultat molt més folgat del que va aconseguir finalment. El parcial de 9-26 al tercer quart, un tercer quart en què el Collblanc va retallar diferències, fins i tot es va posar per davant el marcador, però al darrer quart, el 15-9, i amb uns minuts finals molt bons d'un jugador, sobretot d'Adrià Mestre, es van permetre aquesta victòria final de 67-63. Els anotadors, Cussó amb 2 punts, 2 punts també per Drame, l'Adrià Mestres que va anotar 10 punts, David Rodríguez en 12, Jaume Torres, màxim anotador amb 22, Dani Carretera amb 4, Xavi Sabater 3, Isaac Fígols amb 5 i Eric Fernández amb 7. I ara, sens dubte, el repte és difícil, no ens enganyarem. Tractar de treure un bon resultat de la pista del líder del Sant Feliu, un Sant Feliu que de moment està intractable al capdavant de la classificació, com dèiem, mana amb aquestes 13 victòries i 3 derrotes. Veurem un partit que es jugarà en aquest proper cap de setmana, corresponent en aquest cas a la 18a jornada del grup C de Lliga EVA. Pel que fa a l'hoquei patins, Toni, ha acabat la primera volta a la primera catalana. El Club Patí Sitges jugava dissabte amb el Riu de Villas i sumava un punt, 5-5. I podem dir encara gràcies?
No, en aquest cas jo sí que te diria que fins i tot vam poder guanyar els 3 punts, perquè de fet jugava amb un bon equip, no és mal equip, no acabo d'entendre doncs que estigui tan malament a la classificació, però també és un equip com el Sitges, molt jove, i té aquestes mancances que potser té el Sitges, que aporta la joventut, no? Potser li falta aquella experiència, aquest jugador amb molta experiència, doncs que d'alguna manera doncs, porti l'equip endavant. El Sitges va jugar seriós, va saber capgirar un marcador de 2-0, dos gols de Pena empataven i fins i tot capgirava el marcador el mateix Jordi Pena. Potser al Sitges li falta una miqueta més en el que són falta directes i penals. El Sitges desaprofita falta directes i això és un factor important. Mm-hmm. Si el Sitges analitza aquestes jugades, que són molt habituals en el hoquei d'avui en dia, doncs el Sitges pot donar aquest passet més endavant, no? Però torno a repetir, la figura de l'Isaac li dona aquella tranquil·litat a l'equip que abans li faltava i penso que l'aportació d'Isaac és força important. Si sobre tens un Jordi Pena que està motivat i endollat en el partit marcant 4 gols, doncs ho diu tot. Al final jo crec que fins i tot el Sitges va poder guanyar el partit, però va empatar. L'important és sumar i va sumar un punt, tan sol per un punt.
Repassem els marcadors que ens deixa aquesta 15a jornada al grup A de la primera catalana. Van ser Calafell 5, Capellades 7, Masquefa 3, Congrés 4, Belloc 1, Cambrils 0, Alpicat 7, Reus Deportiu 2, Andorra 2, Cornellà 3, el ja esmentat Club Patí Sitges 5, Rodevilla 5, Esfèric de Terrassa 2, Castellet 5 i Juneda B 8, Reus Ploms 9. El Sitges, Toni, en aquests moments està en llocs de descens. És tercer per la cua, té 13 punts, els mateixos que l'Andorra, que és penúltim, una miqueta ja allunyat i pràcticament condemnat al descens l'Esfèric de Terrassa, però bé, té a 2 punts, no sé, a 1 punt té el Cornellà, a 2 el Riu de Villas, a 2 també el Juneda B, el Calafell el té a 4, són ara per ara els rivals amb els que s'ha de fixar els Sitges.
Sí, de fet són rivals que els Sitges, si fa la feina aquí a la pista de Pinsbens, doncs a la seva pista ja els va guanyar, perquè el Juneda l'ha guanyat a la seva pista i el Cornellà també.
Sí, senyor. Són dos aspectes que cal tenir molt en compte.
Però molt en compte, no? Perquè són... a l'Andorra sí que tu tens que anar a la pista de l'Andorra, però aquí lo vas guanyar. Sí. I clar, aquests los equips de la seva lliga són els que ells tenen que tenir molt a prop i conscient de lo que juguen amb ells, i crec que és molt important aquest partit. M'he quedat amb el marcador aquest en el que el Reus Ploms va guanyar. 8-9.
Sí, 8-9, a la pista del Juneda.
De Juneda.
Sí, sí.
El Reus Prom és el proper rival dels Sitges. Si se pot guanyar el Reus Prom, es donaria un pas important.
El Reus Prom està en 20 punts. És un equip que ara sembla que s'ha consolidat en aquesta zona mitja.
Sí, però és un equip que, tot i que suma molt més punts que tu, perquè de fet suma 7 més que tu, doncs és un equip que és de la teva lliga i que tu pots guanyar, perquè allà ja fins i tot vas plantar molta cara i aquí lo pots guanyar. Tenint Isaac a la pista, aquest Sitges és capaç de tots, i si a poc a poc doncs Pancho comença a donar-li minuts als jugadors joves i això, penso que pot ser una barreja que al Sitges li pot anar molt bé en aquesta segona volta.
Clar, són dos partits que té ara consecutius.
A casa?
Bueno, tres, amb el de dissabte passat.
Clar,
ve el Reus Ploms i després vindrà el Juneda. Són dos rivals, és que són 6 punts, Toni, que si l'equip és capaç de sumar-los, se'n va amb 19 i...
Clar, ja te col·loques allà, no? Ja te col·loques, perquè clar, estem parlant del Reus Ploms, que té 20 punts i està al meitat de la taula.
Sí.
Doncs tu sumes ara 6 puntets més i doncs te col·loques allà, però clar, per això tens que guanyar-los, i el Reus Prom no serà fàcil perquè és un rival doncs, que ara per ara està molt millor que els Sitges, almenys en punts, però bé, els partits tenen que jugar i ara aquest Sitges dona un altre...
veus prestacions
una... sí, exacte, veus unes altres vibracions, sents unes altres vibracions quan juga, i fins i tot l'altre dia, torno a repetir, en un altre moment amb un 2-0 al Sitges o un 0-2 al Sitges no és capaç de capgirar el marcador, el dissabte el va capgirar i fins i tot va poder guanyar-lo.
Mm-hmm. Parlàvem amb el Isaac el divendres, bé, i preguntant-li sobretot què ha de passar amb el seu futur. Evidentment, ell encara no ho té del tot clar, però de moment pensa estar aquí amb l'equip.
Sí, sí.
I ja ho deies, Toni, la seva ajuda serà també primordial.
Molt important, molt important. És el jugador que li feia falta, i a més, jo penso que també té un jugador doncs que surt d'una lesió i que a poc a poc s'anirà recuperant, i també pot ser fonamental dintre del sistema de joc del Pancho, no? Una vegada tu puguis recuperar tot això i tinguis tot això, doncs crec que aquest Sitges, per això jo confio en aquesta segona volta, que serà molt millor que la primera, i si se fan les coses ben fetes, la gran il·lusió és salvar la categoria, i si se pot salvar, endavant. I penso que aquesta segona volta donarà molt que parlar aquest Sitges. Mm-hmm.
Doncs veurem dissabte bé el Reus Ploms, d'aquí 15 dies se les haurà de veure amb el Juneda B, però d'entrada, el més imminent, com dèiem, Reus Ploms aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens. Tornem a repetir i assegurar aquests 6 punts. Així
i l'hora habitual, eh?
Sí?
Sí, l'hora habitual, aquí no canvia. Eh?
2:45?
2:45.
2:45. Molt bé, si hi ha algun canvi ja...
Ja ho direm,
ja ho direm,
perquè, de moment l'hora habitual.
Tenint en compte que acostumen a haver canvis molt, molt, molt sovint. Però bé, a la part alta de la classificació, el Belloc sembla que ja ha posat la directa, suma 39 punts, el Castellet es situa segona amb 33 i el Cambrils també amb 33 i l'Alpicat amb 31. Són els equips que ara per ara manen en aquest grup A de la primera catalana. Així estan les coses en el món de l'hoquei patins. D'aquests moments, parlàvem ara fa tot just una setmana amb Vinyet Lluís, amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges. Li demanàvem aleshores una primera valoració, probablement més en calent, del que havia donat de si la 29a edició de la mitja marató de Sitges i aquesta primera cursa de 10 quilòmetres. Feta ja aquesta primera valoració, doncs d'aquests moments tornarem a saludar Vinyet Lluís, acompanyada en aquesta ocasió per la tècnica Eva Fons, una miqueta la persona que ha estat al capdavant d'aquesta coordinació d'aquest equip organitzatiu de la mitja marató. Ens cal fer ja un balanç, una valoració molt més acurada del que ha estat la 29a mitja marató i la primera cursa de 10 quilòmetres.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.